L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres, dia 30 de març, destacarem... Jornada de vaga general sense incidents a l'Ebre amb piquets informatius als polígons industrials i superfícies comercials. Els impositors votaran fer-se càrrec de la cooperativa de l'Aldea. Les reserves d'última hora i la crisi condicionen l'ocupació turística a la Costa Daurada per Setmana Santa. L'equip de govern de l'Ametlla de Mar tira endavant el pla d'ajust amb l'abstenció del Partit Popular. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La jornada de vaga general d'ahir va tenir més seguiment que la del 2010, segons els sindicats. Des de primera hora del matí es van veure piquets informatius als polígons i a les superfícies comercials de les Terres de l'Ebre. Els piquets informatius es van personar des de les 5 del matí als principals polígons industrials. En alguns, com el del Baix Ebre a Tortosa, van cremar pneumàtics als accessos per evitar l'entrada dels treballadors, una incidència que fonts municipals van confirmar que es va resoldre a les 9 del matí. Des dels sindicats, el secretari general de la UGT a l'Ebre, Bifredo Miró, va explicar que el seguiment de la vaga al sector industrial va estar força potent, aconseguint una aturada majoritària d'empreses com la nuclear d'Ascó o Cemex, que només van tenir serveis mínims i on els propis representants del comitè d'empresa van actuar com a piquets. Bifredo Miró.
Els piquets han estat per tots els polígons de les Terres de l'Ebre i el seguiment industrial de la vaga, la nostra valoració és que ha estat força potent. Empreses com la nuclear o com Cemex o les grans empreses del territori han estat només en serveis mínims i els propis comitès d'empresa han actuat com a piquets informatius, la qual cosa ha estat molt profitosa i entenem que molt bona. El polígon Baix Ebre, com sempre, hem tingut el problema de l'empresa que no respecta la LOLS i que, sent una empresa il·legal en aquests termes, l'administració segueix donant-li subvencions, blanco i en botella, rejau.
La única incidència destacada va estar al polígon Baix Ebre, a la empresa Reau, on, segons van explicar els sindicats, hi va haver algun aldarull a primera hora del matí entre els piquets i representants de l'empresa. Petits incidents es van repetir cap a les 2 del migdia al canvi de torn quan els piquets van tornar a fer pressió. De fet, la presència policial va estar destacada al llarg de tot el matí als polígons industrials, a les superfícies comercials i també pel centre de Tortosa, on la majoria de comerços van obrir a primera hora, tot i que alguns, a l'hora de la concentració convocada pels sindicats, van decidir abaixar la reixa. També es van veure obligades a tancar les grans superfícies comercials, que al matí van obrir portes davant la presència de piquets informatius. Amb tot, quan els piquets marxaven, moltes van reprendre la seva activitat amb normalitat. D'altra banda, la policia local de Tortosa va informar que 5 escoles públiques de Tortosa i la de Jesús van aparèixer ahir al matí amb proclames a favor de la vaga. Els panys de les portes principals també estaven manipulats amb escuradents i altres elements que, una vegada retirats, van possibilitar l'obertura de totes les instal·lacions. Aquesta manipulació de panys també es va produir al mercat municipal. Al migdia, més de 1.300 persones es van concentrar a la plaça Barcelona de Tortosa, a tocar del mercat municipal, per rebutjar la reforma laboral impulsada pel govern espanyol. Després dels parlaments de dirigents sindicals d'UGT, Comissions Obreres i la USOC a les Terres de l'Ebre, centenars de persones concentrades van improvisar una manifestació liderada pel moviment dels indignats fins a la plaça dels Dolors, on hi ha la seu de la delegació del govern. Un cop allà, es va llegir un altre manifest i la marxa es va dissoldre sense més incidents.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui divendres pot marcar un abans i un després en el conflicte per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. I és que avui els socis de la cooperativa, però sobretot els afectats pel bloqueig de comptes de la secció de crèdit, han de votar en una assemblea si accepten les mesures proposades en el pla de viabilitat de l'entitat. L'última hora és que els impositors de la cooperativa agrícola han acordat de fer-se càrrec de la gestió de l'entitat per intentar salvar-la de la fallida i poder desbloquejar els comptes quan comenci a generar beneficis. L'opció de mantenir i incrementar l'activitat agrària, tot passant de les 50 hectàrees actuals a les 150 hectàrees, no acaba de convèncer els socis impositors que podrien haver d'esperar fins a 20 anys per recuperar tots els diners. Però aquesta sembla la menys dolenta de les alternatives. De fet, dimarts, l'opció no es va tenir en compte, però ahir dijous a la nit van decidir agafar les regnes de la cooperativa a través d'un consell rector format pels mateixos impositors. En els darrers dies, les reunions entre els afectats, la Generalitat, la cooperativa i l'Ajuntament han estat intenses i han fet possible la decisió final per evitar d'haver de liquidar i tancar la cooperativa. A més, la Generalitat s'ha compromès a tutelar el futur de la cooperativa, però no a injectar-hi diners. D'altra banda, segons publica el Diari de Tarragona, la cooperativa de l'Aldea efectuarà un nou pagament al voltant de 1.000 euros als 343 titulars dels comptes a la vista o a termini bloquejats a la secció de crèdit de l'entitat. El pagament es realitzarà probablement entre avui i el proper dilluns, segons va assegurar el Diari de Tarragona el president de la cooperativa José Fernando Falcó. Quasi amb tota seguretat es tractarà d'un pagament lineal per a tots els afectats. Les reserves d'última hora a través d'internet i la situació de crisi econòmica estan condicionant les previsions d'ocupació dels hotels de la Costa Daurada per a aquesta Setmana Santa. Davant l'important nombre de reserves express, l'Associació Hotelera de Cambrils Salou, La Pineda, no s'ha atrevit a aventurar cap xifra de previsió. Amb tot, ha reconegut que les perspectives dins del context d'incertesa econòmica i meteorològica no són bones. A les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals ja tenen clar que només ompliran durant els 4 dies festius de final de setmana i podrien quedar buits durant els primers dies, mantenint la tendència bipolar dels últims anys. El president de l'Associació de Turisme Rural de les Comarques de l'Ebre, Albert Hernández, apuntava que les estades s'estan escurçant, concentrant-se als dies festius de la Setmana Santa.
Cada vegada es fan estances més curtes, cada vegada es contacta més tard. Hem de dir que també aquest any ha trencat una tendència, potser que és que s'ha contratat abans la Setmana Santa que l'any passat. Si ja podríem dir que estem en una ocupació plena, estos quatre dies de festes, aquesta ocupació s'ha produït abans que l'any passat. O sigui, l'any passat potser en el mateix espai de temps encara teníem allotjaments que no estaven complerts, no? Aquest any, en canvi, sí que estan complerts abans, però en canvi està molt més buit, diguem, tot el que és la part de davant de lo que seria este període de minivacances de Setmana Santa.
Per intentar pal·liar aquests desequilibris, Aturebre treballa en una nova pàgina web de l'associació. riuebrerural.com i ha decidit traspassar les fronteres en buscar nous clients i nous mercats, principalment en la zona del sud de França.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio Francesc Callau ens informa que l'equip de govern de l'Ametlla de Mar tira endavant el pla d'ajust amb l'abstenció del Partit Popular. Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC s'oposen al replantejament que suposarà la modificació del pressupost del 2012 i l'assumpció de nous sacrificis econòmics, els quals permetran que cobrin tots els proveïdors de l'Ajuntament. Francesc Callau.
Aquest dijous a la tarda hi va haver sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, on es va donar compte de la relació de totes les obligacions pendents de pagament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, d'acord amb el Real Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, més conegut com Decret Rajoy. L'equip de govern va reconèixer un deute en factures als seus proveïdors, tal com avançàvem en l'informatiu d'ahir, de 10.300.000 euros, tot i que, per altra banda, feia públic un deute pendent de cobrament de 11.500.000 euros i un actiu patrimonial de més de 17 milions d'euros com a garantia de maniobra. L'equip de govern va explicar, d'acord amb aquestes xifres, que s'acollirà al préstec que permetrà pagar a tots els proveïdors de cop el pròxim mes de maig. Això, però, comportarà que s'hagi de fer front als interessos del crèdit corresponent, la major part dels quals hauran d'assumir-se entre l'actual pressupost 2012 aprovat el passat 31 de gener i que s'haurà de modificar i el de 2013. Aquest fet comportarà que s'hagi de desenvolupar un pla d'ajust que contempla un lleuger increment d'alguns impostos, taxes i preus públics, a la vegada que també comportarà noves reduccions en el capítol de personal, despesa corrent i la reducció de serveis. Aquest punt va aprovar-se amb els vots a favor de Convergència i Unió i l'abstenció del Partit Popular, però amb els vots en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya. Antoni Montagut, portaveu del govern municipal de Convergència i Unió, va destacar que el més important serà que els proveïdors podran cobrar les seves factures, tot i que això comporti que l'Ajuntament s'hagi de fer càrrec dels interessos del crèdit.
El que està clar és que en els números que han presentat, que són els reals i venen avalats per intervenció de l'Ajuntament, tenim uns deutes de 10 milions d'euros i, per contra, ens en deuen 11 milions, el que fa que hi hagi un equilibri que ens permet afrontar amb garanties tota aquesta situació.
Per la seva part, Joan Font, portaveu del Partit Popular, va justificar la necessitat d'aplicar el pla d'ajust i donar validesa a la iniciativa del govern central.
La nostra abstenció ha sigut que és una idea, un decret que afavoreix la liquiditat del petit i mitjà empresari, i l'altra, bueno, la situació que té l'Ametlla especial, en què tenen que sufragar a base de pagar el que tinguéssim que pagar, que és el crèdit i els interessos d'aquests 10 milions i escaig, no?
Per a Jordi Gasani, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquest pla i els números presentats per l'equip de govern signifiquen com una mena d'intervenció dels comptes municipals per part de l'Estat.
Bueno, el més destacat i el més greu, doncs, és aquest pla d'ajust, que pla de sanejament és el mateix, exactament el mateix, que i la intervenció, doncs, de l'Estat, no? Amb els comptes de l'Ajuntament, pràcticament. A 10 anys potser, doncs, no es podrà fer segons el que en aquest Ajuntament.
Per altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en veu del portaveu Antoni Espuny, va insistir en la mala gestió de l'equip de govern, el qual fa culpable d'haver augmentat el deute.
Jo d'aquí podria, vull contestar-li a l'alcalde, en quant que diu que és un problema financer. Sí, és un problema financer, però que ve derivat d'un problema econòmic. Si no tinguéssim el problema econòmic, segurament no tindríem el problema financer que tenim actualment.
En el transcurs del ple es va aprovar diversos convenis d'àmbit social amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil i dos propostes presentades pel Partit Popular, una relativa a l'habilitació d'una platja per a l'ús de mascotes ensinistrades i l'altra a la sol·licitud de la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre i des de l'Hospitalet de l'Infant fins que no s'hagi enllestit l'autovia A7, propostes que van ser aprovades per unanimitat.
Serveis informatius de Mute.
En la crònica de Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que l'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara podria desaparèixer. L'actual presidenta no es presenta a la reelecció i es lamenta de la poca implicació dels associats. Josep Roig.
Doncs amb un cert desencís, Mari Cruz Arasa, presidenta de l'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara, explicava a la nostra emissora que a les reunions que convoca l'entitat per tal de decidir les diferents activitats que organitzen, darrerament solament hi acudeixen els quatre membres que han quedat de la Junta. Arasa es lamentava de la manca d'implicació per part dels associats, per això es preguntava si l'esforç i la dedicació que inverteix la Junta valia la pena.
Sí, clar, perquè si a les reunions venen 4 o 5 persones, les 4 o 5 persones ja són membres, ja són membres d'antigues juntes que ja no volen tornar a presentar-se, de nous no en venen i només en hem quedat 4, o sigui, els 4 càrrecs i ja no hi ha res més. Si ningú s'implica, doncs els que hi ha se cansen. Dic que d'això és això, que com no tens resposta dels altres, si per almenys a reunions digues, bueno, és que venen i et diuen les seues suggerències, o et diuen si això m'apareix bé, això m'apareix malament o algo, Però ara, clar, si veus que ningú te fa cas, doncs llavors dius, bueno, jo per què estic aquí? Per què molestem aquí? A veure, te sacrifiques una mica perquè són hores perdudes.
La presidenta dels comerciants planers avançava que per al 30 d'abril hi ha convocada l'Assemblea General Anual i que, tal i com contemplen els estatuts, s'ha de procedir a la renovació dels càrrecs de l'associació, confirmant que ella no es presentarà a la reelecció. Tal i com estan les coses, ara s'ha deia que, si no surt ningú, suposo que això s'acabarà o quedarà una mica mort.
El 30 d'abril ja fem la última, perquè està ara, és que ningú ve a les reunions generals. I a veure, i ens hem quedat 5 membres de la Junta. No podem seguir. 5, 4, me sembla que som. Els membres de la Junta s'hi tenen d'anar renovant. Una és la presidenta, o sigui que ja acaba el seu període i ha de sortir un altre president. Suposo que si no surt ningú, doncs això, no sabem si s'acabarà o ho deixarem una mica en alt però sense fer gaires coses, o sigui, només per no tindre de canviar tots els estatuts i canviar-ho tot, perquè porta el seu problema també, anul·lar-ho del tot, però ja queda com una mica mort, o sigui, que si no ningú es presenta, no sé si continuarà això ja.
Ara s'ha insistit en que és vital que hi hagi una rotació a les juntes perquè així ningú es cansa i tothom s'implica. Ella creu que ja ha complit amb el seu deure durant aquests darrers 2 anys i ara fa falta que surti algú nou. La resta de membres de l'actual junta tampoc es presenten a la reelecció, amb lo que si durant les properes setmanes no hi ha una nova candidatura, el futur de l'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara és incert.
Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. Els dies 31 de març i 1 d'abril a la Plaça Nova. 21a edició de la Fira de Productes Naturals i Artesanals. Tot tipus de productes i sectors no convencionals. Els dies 31 de març i 1 d'abril a l'Ametlla de Mar. Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. La Fira dels 5 Sentits. Aprèn a viure la vida d'una altra manera. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
El 31 de març i 1 d'abril, el cap de setmana de la Passió de la Cava. D'aquest, ens informa en la seva crònica, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'associació La Passió de la Cava ha decidit enguany celebrar un mercat d'època coincidint amb la representació de l'obra aquest cap de setmana que relata els fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist. Basada en el text castellà de la Divina Tragèdia de José Julio Martínez i adaptada al català col·loquial per Josep Marín, la Passió de la Cava es porta representant de forma intermitent des del 1956 al Saló Parroquial i l'any passat, per primer cop, ja es va fer una escenificació a l'aire lliure que va funcionar molt bé. Enguany s'ha decidit repetir l'experiència ubicant-la, però, en un mercat que recrearia el Jerusalem de l'any 33. Segons paraules de la mateixa associació, ens hem traslladat 2.000 anys enrere per viure en primera persona el sorprenent viatge en el temps al Jerusalem de l'any 33 després de Crist. El director de la Passió ens explica el que hi ha preparat, Pedro Bertomeu.
Hem implicat a totes les associacions del poble, hi ha moltíssimes associacions del poble, gent de fora també, que ens està ajudant en fer un acte, doncs, al voltant d'un acte religiós com és l'acte de la representació de la Passió, un acte també artístic, i vam creure en principi que podíem donar a col·laborar a totes les associacions del poble. Llavors ens ha sortit una miqueta, com diem al nostre tríptic, hem agafat una delegació cultural d'aquí de les Terres de l'Ebre o de Deltebre, i ens hem traslladat 2.000 anys atrás, ens hem mesclat en aquella gent que eren jueus uns, els altres eren romans, els altres eren el principi del cristianisme, cultures àrabs, ens hem mesclat tots i ara pues, ho representem, no? Representem al voltant d'una història que la història més antiga que mai contada, no? Que diuen. Crec que és un cap de setmana que pot ser molt especial. Tenim un mercadet que estarà ambientat a l'època judeo-romana de l'any zero. Tindrem des de danses orientals fins a la nostra jota, fins a rondalles, música actual en instruments de l'època, en acústics. Tindrem una taverna on passaran contínuament coses, hi ha artistes de tota la comarca. Els nostres grups de rock s'han implicat, tota la gent jove del grup de rock. El dissabte a la nit farem una cantada. A l'entrar, el públic tindrà la sensació d'entrar al Jerusalem, com diem, al Jerusalem de l'any zero, o de l'any 33, no?
Un cap de setmana ple d'activitats i espectacles inspirats en la passió de Jesús. El tret de sortida demà dissabte, 31 de març a les 10 del matí. Les representacions teatrals es faran a l'aire lliure dissabte i diumenge a les 8:30 de la tarda.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una nova edició del Premi Amposta, que atorguen els mitjans de comunicació local, es celebrarà demà al vespre a Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, en la seva crònica, ens informa que tindrà com a protagonistes el Museu de les Terres de l'Ebre i el conjunt dels 60 Black Stars. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta acollirà demà al vespre, a partir de les 8:30, una nova edició, la 24a ja, del Premi Amposta que otorguen els mitjans de comunicació, i també celebrarà després, a baixos de la Biblioteca Comarcal, la nit de la comunicació. La regidora de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament d'Amposta es referia a aquesta activitat que tindrà lloc demà al vespre.
Bé, esta serà la 24a edició del Premi Amposta i jo com a regidora estic molt contenta perquè per a mi serà la primera vegada que organitzo este acte des de la regidoria de Mitjans de Comunicació. Vull donar les gràcies a l'equip dels mitjans de comunicació per la feina que han fet i al mateix temps felicitar els premiats d'aquest any, que són el Museu de les Terres de l'Ebre i la menció especial que fem als Black Stars. I espero que el dissabte a la nit, a les 8:30, tothom pugui vindre a gaudir d'este acte, que per a nosaltres és molt important.
L'acte estarà presidit per l'alcalde d'Amposta, així com pel delegat del govern a les Terres de l'Ebre, i també hi serà el president del Consell Comarcal del Montsià i a la brigada també president del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. Com dèiem, aquest Premi Amposta s'ofereix o es concedeix cada any a aquelles persones o entitats que durant l'any anterior, en aquest cas el 2011, han fet alguna fita o han realitzat algun acte destacat per la ciutat.
Serveis informatius de Mute.
Les propostes d'activitats d'agenda a Alcanar, coincidint amb l'arribada del cap de setmana, és el que ens porta des de Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. Repassem avui algunes de les propostes i activitats d'agenda que arriben coincidint amb el cap de setmana, obertes al públic en general. Comencem amb actes de caràcter infantil i, en este cas, destacant el contingut d'aquesta hora del conte, que aquesta tarda, a partir de les 6, es portarà a cap a l'àrea infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Una hora del conte per a nens i nenes a partir de 2 anys que portarà per títol Pasqua. Però, a banda d'aquesta, tenim també d'altres propostes, en este cas de caràcter artístic. La primera d'elles la trobem demà mateix, en dissabte, quan a partir de les 7 de la tarda s'ha programat a la sala polivalent de la mateixa Biblioteca Trinitari Fabregat la inauguració de l'exposició Des del mar de les cases d'Alcanar, una exposició de fotografies i aquarel·les a càrrec de Rosa Barenys i Antònia Renau. Com diem, la mostra s'inaugurarà demà a partir de les 7 de la tarda, però durant unes setmanes es podrà visitar en aquest espai expositiu en horari d'apertura al públic de la Biblioteca Trinitari Fabregat. També estos dies es pot encara visitar l'exposició de les pintures de Judit Labòria amb tècnica mixta a la cafeteria Padart, situada a l'Avinguda Catalunya número 60 d'Alcanar. I per últim, per tancar este bloc diem i artístic, hem de fer esment també en aquesta exposició que estos dies, concretament fins al 5 de maig, es pot visitar a la sala d'exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs. Al carrer Socors, número 64 d'aquesta població, es pot veure la mostra Museu Portàtil, les pintures d'un autor barceloní amb estudi al nostre municipi, Alcanar. En este cas, l'horari de visites, com hem dit, fins al 5 de maig, serà de dimarts a dissabtes, de 5:30 a 8:30 de la tarda. L'entrada és gratuïta i els dies festius la mostra restarà tancada. Acabarem parlant amb una proposta de cara a la propera setmana, com és la que promou, en este cas, la Regidoria d'Ensenyament del nostre Ajuntament en col·laboració amb el Pla Educatiu d'Entorn. Es tracta de l'organització Un Any Més, i tant a Alcanar com a les cases del Parc de Pasqua. Un parc que, en el cas de les cases, obrirà en horari matinal de 10 a 1 a les pistes poliesportives de les cases els dies 3, 4 i 5 d'abril, amb un preu d'entrada d'1 euro cada jornada. En el cas d'Alcanar, El parc oferirà les seues activitats lúdiques i per als infants i joves del nostre municipi en horari de tarda de 4 a 8 al Centre Cívic d'Alcanar del 2 al 5 d'abril i també amb 1 euro com a preu d'entrada.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que des d'avui i fins al 4 d'abril estarà obert al públic el Saló de Pasqua de la Infància i la Joventut, una de les ofertes de lleure amb més trajectòria de les Terres de l'Ebre, que ja arriba a la 26a edició. No és així, Manel?
Doncs així és, el Saló organitza la Regidoria de Serveis Socials a través d'un conveni amb l'entitat de lleure Esplai Piquerol i enguany té com a eix temàtic la novel·la Charlie, la fàbrica del xocolate, de l'autor britànic Roald Dahl, de la que Tim Burton, com recordareu, en va fer una exitosa adaptació del cinema al 2005. Així, una bona part de les més de 20 activitats diferents per a infants i joves que es podran realitzar al Saló estaran inspirades en aquesta temàtica, fins al punt que la inauguració anirà a càrrec del mateix Willy Wonka, l'estrany propietari de la fàbrica de xocolata. Més de 30 monitors de lleure se n'encarregaran de dirigir les activitats en les que no hi faltaran les ja tradicionals i consolidades, tal com explicava la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats.
Bé, com es pot observar, aquest matí tornem a inaugurar aquest Saló de la Infància, aquest 26è Saló de la Infància, com no, amb la visita de totes les escoles d'aquí del nostre municipi, i que avui podran disfrutar de tota una sèrie d'activitats com la resta de dies fins al dia 4 d'abril, d'activitats com piruletes, automòbils, bàsquet, taller de samarretes, com no, aquesta activitat que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 26 salons de la infància. I per tant, una vegada més, cal agrair a tots aquests monitors que ens han acompanyat i que fan possible aquest saló de la infància, i com no, esperar que aquests xiquets i xiquetes que ens acompanyen avui, aquest primer dia de saló, puguin disfrutar al màxim, com no, de tot l'esforç de tots plegats de l'Ajuntament en aquest cas.
La zona exterior del pavelló firal també s'omplirà d'activitats gràcies a la col·laboració de la policia local, el cos de bombers i la Creu Roja. A més, hi haurà un circuit de seguretat vial. El saló restarà obert des del divendres dia 30 de març fins al dimecres dia 4 de matí i de tarda, excepte el matí del diumenge dia 1, en què estarà tancat, i aquest diumenge de Rams. El preu de les entrades en aquest saló de la infància és de 2,5 euros l'entrada de migdia i 3,5 euros per al dia sencer. L'abonament de tots els dies és de 12 euros. El pressupost total d'aquesta activitat és de 20.000 euros i avui obri les seves portes.
Tere Ginet, des de la Plana Ràdio, ens informa de les noves aventures d'en Miquelet, una original manera d'explicar història als més petits. Altres encàrrecs de Miquelet és el segon llibre d'aquesta nissaga a càrrec de Jesús Serrano i Jordi Alfonso. No és així, Tere?
Efectivament, Tomàs, l'èxit aconseguit amb els encàrrecs de Miquelet, publicat fa un any, els ha motivat per escriure nous contes d'aquests simpàtics personatges. Miquelet, un xiquet amb postí, i la seva inseparable granota, Teresina, per explicar la història local a través dels contes. Tot continuant el fil de l'anterior volum, els sis nous encàrrecs de Miquelet i Teresina tenen lloc en dècades dels anys 30 i 40 del passat segle XX, dins d'alguns dels esdeveniments més destacats de la història local ampostina, com l'arribada del futbol, la posada en marxa del carrilet de la Cava o la destrucció del pont penjant sobre l'Ebre durant la Guerra Civil. Així ens ho explicava el seu autor, Jesús Serrano.
Contes històrics, com si diguéssim, no? Que tenen vessant lúdica i vessant històrica, no? Hi ha, a veure, interactuen alguns personatges d'Amposta, pues com l'escriptor, en este cas, Sebastià Juan Arbó, com l'alcalde Palau, un senyor, un camarada de la càmera que li diuen Culibàs, surt alguna cançoneta popular ampostina.
L'impulsor dels encàrrecs de Miquelet, Jesús Serrano, és ampostí, llicenciat en història, que va buscar en els contes una nova via per difondre aquestes vivències entre les noves generacions. Està il·lustrat per Jordi Alfonso, reconegut dibuixant de Mora d'Ebre, que ha treballat per la factoria Disney i per a diverses revistes europees.
Sí, Jordi és un professional de la il·lustració que es dedica, que ell dues de Mora d'Ebre, però treballa per a freelance, com a freelance per a Disney, fa alguns còmics estos de pues, tio Codona o tio Gilito i tot això per a Alemanya, per a algun altre país. ell treballa directament des de casa, des de Mora d'Ebre.
Narrats en forma de contes, especialment adreçats a lectors d'entre 7 i 10 anys, hi apareixeran els retalls de l'Amposta de fa 80 anys, amb els seus personatges, la seva vida quotidiana i els seus carrers i places. Recordem que avui, a les 7 de la tarda, i a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d'Amposta, es presenten altres encàrrecs de Miquelet.
Serveis informatius de Mute.
I ens despedim de tots vostès fins al proper dia 10 d'abril. Els desitgem que passen una molt bona Pasqua i ens retrobem, com deia, el 10 d'abril a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.